els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes.
Què tal? Salutacions. Com esteu, lletraferits? Nosaltres estem molt bé i tenim ganes de descobrir una nova carta avui al programa L'Obra Cartes. I ho fem, Joan Trias, descobrint de nou l'amor.
Hola, què tal, Mercè?
Com estàs?
Lletreferida.
Ai, molt bé, Joan. Tinc ganes de parlar de l'amor, però sobretot de la pèrdua i el que la pèrdua ens pot significar.
Doncs déu-n'hi-do avui com parlarem de la pèrdua i de quina manera, de la mà de Katharine Hepburn.
Hi ha cartes que ens desvetllen sentiments, que ens desvetllen records, però és que n'hi ha algunes altres que ens desvetllen secrets. La relació sentimental entre Katharine Hepburn i Spencer Tracy va ser durant 25 anys un secret en veu alta, que no es va confirmar mai oficialment en vida d'ell. Avui analitzem la propera carta que escoltarem i ho fem amb el Mac.
Hola, què tal, nois? Com anem?
Estimat Spence, qui hauria pensat que jo t'estaria escrivint una carta? Vas morir el 10 de juny del 1967. Caram, Spence, fa 18 anys. Això és molt de temps. Ets feliç, finalment? Estàs descansant? Et deu compensar de totes les voltes al llit que vas fer en vida. Saps què? Mai em vaig creure quan deies que no podies adormir-te. Pensava, au, va, tu dorms. Si no dormissis, estaries mort. Estaries esgotat. Però recordo aquella nit en què estaves tan nerviós. Et vaig dir, va, vés al llit, i m'ajauré a terra i parlaré fins que t'adormis. Parlaré i parlaré i t'avorriràs tant que no tindràs altre remei que dormir-te. Bé, vaig entrar dins i em vaig agafar un coixí vell i el gos Lobo. Em vaig estirar allà mirant-te i acariciant el gos. Et parlava sobre tu i sobre la pel·lícula que tot just havíem acabat, Endevina qui ve sopar, i sobre el meu estudi, i sobre el teu abric nou, i sobre el jardí, i tot de temes que feien venir la son, i sobre cuina i xafarderies. Però no vas parar de llançar els coixins, fins que finalment et vas calmar. Vaig esperar una estona i vaig arrossegar-me cap a fora. M'havies dit la veritat, oi? Realment no podies dormir. I jo em preguntava per què. Encara m'ho pregunto. Et prenies les pastilles, eren bastant fortes. Suposo que diries que si no fos per les pastilles, no hauries dormit mai en absolut. Viure no era fàcil per tu, oi que no? Què t'agradava fer? T'encantava navegar, sobretot quan feia tempesta. T'agradava el polo. Però aleshores Will Rogers es va morir en aquell accident d'avió i tu no vas jugar polo mai més. Tenis i golf? No. Natació? No t'agradava l'aigua freda. Caminar? No, no encaixava amb tu. I el més increïble, eres realment el millor actor de cinema del món. Ho dic perquè m'ho crec i perquè he sentit dir-ho molta gent del negoci. Des de l'Olivier fins a Lee Strasberg, passant per David Lean. Et proposaves una cosa i la feies. I ho feies amb aquella gloriosa simplicitat teva, tan directa. Ho feies i ja està. No podies entrar a la teva vida, però podies esdevenir qualsevol altre. Eres un assassí, un capellà, un pescador, un periodista esportiu, un jutge, un reporter de diari. Ho eres a l'instant. Gairebé no havies d'estudiar. T'aprenies els guions en un temps sota zero. Quin alleujament. Podies ser algú altre durant una estona. No eres tu. Estaves salvat. T'agradava riure, oi? No et perdies mai aquests còmics. Jimmy Durante, Phil Silvers, Fanny Bryce, Frank McHugh, Mickey Rooney, Jack Benny, Burns and Allen, Smith and Dale i el teu preferit, Bert Williams. Històries divertides. En podies explicar i de forma brillant. Podies riure de tu mateix. Apreciaves molt l'amistat i admiració de gent com els Canin, Frank Sinatra, Boogie and Betty, George Cukor, Vic Fleming, Stanley Kramer, els Kennedy, Harry Truman, Liu Douglas. Eres divertit amb ells. Et diverties amb ells. Et senties segur amb ells. Però tornem a les proves de vida. Oh, va, pren una beguda. No, sí, potser. Després paraves de beure. Eres bo parar en Spence. Podies parar. Com et vaig respectar per això? No és gens usual. Tu deies, en relació a aquest tema, que només estaries segur a 7 peus sota terra. Però per què et calia aquesta sortida d'emergència? Per què estava sempre oberta? Per fugir d'una persona notable com tu? Per què, Spence? T'ho volia preguntar. Saps per què? Què dius? No et puc sentir. L'obra Cartes.
I així sonava l'obra Cartes, aquesta carta escrita per Katharine Hepburn i dedicada a Spencer Tracy, que tan bé ens narrava Beth Verdagy.
I que, Joan, ha posat de relleu aquesta carta tan colpidora moltíssimes coses.
Doncs
que ens ha arribat al cor, Mac. Per on comencem? Hi ha molta teca, eh?
Sí, mira, jo crec que aquesta carta, bàsicament, reflecteix admiració i afecte, una admiració infinita, un afecte inqüestionable. Aquests, jo diria, que són els grans ingredients que traspua aquesta carta.
Perquè què en sabem de la gènesi d'aquest escrit?
Mira, l'actriu Katharine Hepburn la va escriure 18 anys després de la mort de Spencer Tracy, que s'esdevingué el 10 de juny de l'any 67. Ara fa just 50 anys. La carta es va incloure en el documental televisiu El llegat de Spencer Tracy, un tribut de Katharine Hepburn, que data aproximadament de l'any 86. Dirigit per David Haley, Hepburn n'és la presentadora i comptava amb intervencions d'Elizabeth Taylor, Myrna Loy, Frank Sinatra, Lee Marvin o Angela Lansbury.
I és que, a més, Mac, és una carta que ens remou una mica les entranyes, oi?
I tant, i tant. A la carta, Katharine exposa a flor de pell els seus sentiments envers Spencer, l'home que va estimar al llarg de 26 anys. Kate va ser per Spencer moltes coses, companya, amiga, confident, infermera, tot i que no van poder formalitzar mai la seva unió, van viure una de les històries d'amor més inoblidables, tant dins com fora de la pantalla. És veritat que n'hi ha d'altres, com la de Humphrey Bogart i Lauren Bacall, Clark Gable i Carole Lombard, Elizabeth Taylor i Richard Burton, Paul Newman i Joan Woodward, però la formada per Tracy Hepburn, Hepburn i Tracy, és la que desperta, diríem, més empatia entre el públic. La química a la pantalla entre tots els actors era autènticament brutal.
Però, Mac, a mi em sorprèn això de, durant 25 anys, era aquest secret, un secret, com hem dit, a veu alta, no?
Sí.
Però tot i així, aquesta carta, doncs, desvella aquest secret. Com es van conèixer aquestes dues grans figures del món del cinema?
Doncs mira, és bastant divertit. La primera vegada que es van trobar va ser l'any 41, davant dels mítics estudis de la Metro-Goldwyn-Mayer. Estaven a punt de fer la pel·lícula La Mujer del Año i encara no es coneixien. Kate, que era una dona doncs, més aviat alta, portava llavors unes sabates de taló d'uns 10 centímetres. De seguida, Spencer Tracy, que anava acompanyat del cineasta Joseph Mankiewicz, es va adonar que ja era força més alta que ell. Aleshores, Mankiewicz es va presentar, Kate li va donar la mà i li va dir, senyor Tracy, quan comencem la filmació de la pel·lícula, intentaré no portar aquestes sabates. Spencer no va dir ni paraula i Mankiewicz li va contestar, no t'amoïnis, Kate, que Spencer et posarà a la seva alçada. La mateixa Katharine va explicar una vegada que els nostres personatges, deia, cinematogràfics es van enamorar. No sé què va ser primer. Si ells es van enamorar primer que nosaltres, però el que sí sabem és que els nostres personatges ho vam saber primer que nosaltres mateixos.
Nois, no sabeu com puc entendre Katharine Hepburn. Més d'una vegada m'ha passat això. Està enmig de dos homes i A veure, com ho fem, això? Hauré, la propera, hauré d'anar amb sabata ben plana.
Doncs sí, jo crec que sí, eh?
I com Catherine, segur que estàs a l'alçada.
Ah, bé, això ja és més difícil. Això ja és més difícil. En fi, continuem, si voleu, aquest desxifrant aquest magnífic text que ens ha colpit, eh? Gràcies a la veu de la Bet Pardagí.
Exacte, a més, Mac, és un text molt sincer que revela qüestions que no coneixem gaire, oi, d'aquesta parella?
Sí, a la carta, Hepburn confessa la dificultat que tenia Tracy per enfrontar-se a la seva existència quotidiana. Tracy tenia una personalitat molt complexa. Per ell era fàcil ficar-se en la pell dels personatges, però quan acabava la ficció, el món li acaparava de debò.
Una personalitat ben curiosa, perquè Spencer Tracy va ser un actor colossal.
Sens dubte, Mercè. Sempre va destacar per la seva sobrietat, intuïció i ductilitat interpretativa. Un gran mestre de la interpretació, un tità del cel·luloide. De fet, la mateixa Catherine el qualifica a la carta com el millor actor de cinema. Com oblidar la seva magistral actuació del mariner Manuel a Capitanes Intrépidos. En diverses ocasions, Spencer, cal dir, que va donar vida a capellans, a San Francisco, Forja de Hombres, La Ciudad de los Muchachos, El Diablo a los Cuatro. Cal destacar també les 9 pel·lícules que va fer amb Catherine Hepburn, com per exemple La Costilla d'Adán, El Estado de la Unión, Sin Amor o Adivina quién viene esta noche. Tracy va estar inconmensurable en films com Fúria, Conspiración de Silencio, El Viejo y el Mar, o Vencedores o Vencidos.
I d'ella, Mac, què en podem dir? De Catherine Hepburn?
Doncs podem dir, per exemple, la seva amiga i gran actriu també, Lauren Bacall, definia Catherine Hepburn en el seu llibre de memòries com especial, meravellosa i única. Kate, que posseïa una elegància andrògina i una personalitat indòmita, va suposar tot un tsunami dins el Hollywood daurat. Per la qualitat de les seves pel·lícules, Dames del Teatro, La Fiera de mi Niña, Històries de Filadèlfia, La Reina d'Àfrica, El León en Invierno, El Estanque Dorado, per la seva capacitat innata d'adaptar-se a tots els gèneres i per la gran modernitat del seu estil, podem afirmar que és l'actriu més completa de la història del cinema. Kate va morir el 29 de juny del 2003 als 96 anys.
I Mac, escolta, la relació de Catherine i Spencer ens recorda una bonica cançó d'amor.
Doncs sí, la veritat és que Kate, en un documental televisiu sobre la seva pròpia biografia, explicava emocionada que la seva família tenia un lema que sempre el va fer seu, que era «Escolta la cançó de la vida». Una melodia que sempre va marcar la conducta exemplar i la trajectòria artística de Catherine i Spencer, dues llegendes del cinema, dos éssers humans excepcionals. Només cal dir-los, doncs, gràcies, Spencer, gràcies, Kate.
Mac, ja per acabar, després d'aquest anàlisi d'aquesta carta de Catherine Hepburn a Spencer Tracy, sí. Per què, després de 25 anys, doncs, Catherine Hepburn, la gran Catherine Hepburn, té aquesta necessitat d'escriure aquesta carta?
Jo crec que la seva relació va ser bastant turmentosa. Vull dir, mai van viure junts, i aleshores jo crec que amb ella li van quedar moltes coses per dir-li. I a través d'aquesta carta, doncs el gènere epistolar jo crec que és el més adient de vegades per confessar-se una sèrie de coses a ella mateixa i a la persona que s'ha estimat durant tants anys.
D'alguna manera, doncs, les cartes, nois, no sé com ho veieu, doncs ens ajuden a recuperar aquelles paraules que ens queden per dir.
Sí, i tant.
I és que de vegades no tenir davant a la persona a la qual li volem dir també ens ajuda si som a vegades una mica tímids, si ens fa cosa allò d'expressar els nostres sentiments... expressar les nostres entranyes, no? El que tenim més dins.
Sí. Ens convidem els nostres actors a posar per escrit tot el que pensen, les coses que han reflexionat, i doncs bé, doncs, com nosaltres tenim aquesta secció de la...
Dels oients, que ens escriguin, doncs... i que ens facin partícips de... que comparteixin amb nosaltres, no?
Sí.
Doncs aquelles paraules...
Totes les experiències vitals...
O aquelles reflexions que et queden per dir-te i que dius, mira, no sé com dir, molt fàcil, et poses davant d'un paper en blanc, un bolígraf, i comences a escriure.
Això mateix.
Doncs com va fer Catherine Hepburn, que per cert, doncs, que en la mateixa carta també surt, que doncs es confessa i diu que per ella Spencer Tracy és... el millor actor de cinema del món.
Sí, sí.
Mac, és que això són paraules...
I això també ho opinaven altres actors, un Laurence Olivier, un Henry Fonda, un James Stewart, vull dir... Spencer Tracy sempre va ser un dels grans actors.
Però això ella ho diu a través de la carta en paraules.
Des del cor.
Des del cor, eh? Sí, senyors, ara arriba una demostració d'aquelles de dir per què serveixen les cartes, com hem mencionat abans, doncs per acabar de dir tot allò que no s'ha dit. I em sembla que en aquesta carta que acabem d'analitzar no s'han dit o no s'han preguntat totes les coses que s'havien d'haver dit. Ai, què ha passat? Per fer-ho, per trobar aquest punt diferent i aquest punt de vista, doncs per donar aquesta volta a les coses, tenim Oriol Casals. Oriol, què tal? Com estàs?
Hola, aquí molt content de estar amb vosaltres i acabo d'escoltar tot el que heu explicat, tot el que hem escoltat la carta, tot el que heu compartit amb els oients, però a mi m'ha quedat aquí una cosa, un rau-rau de dir, escolta, voleu dir que era del tot sincera Katharine Hepburn quan va escriure aquesta carta?
Doncs sí.
Ah, tu saps això. Que...
Sí.
No, no, tu ets l'especialista, però jo només...
Jo soc l'especialista.
Escolta, jo llenço una pregunta a l'aire.
Aviam. Vale?
I és. Sí. A veure, aquesta carta l'escriu Katharine Hepburn quan Spencer ja és mort. Sí. I l'escriu... No l'escriu directament amb ell, és a dir, ell no la rebrà, ella ja sap que ell no llegirà aquesta carta, sinó que ella més sap que la llegirà en el públic. I llavors jo em pregunto, escriuria jo el mateix, posaria les mateixes paraules, les mateixes reflexions, les mateixes idees, si una carta l'escrivís a una persona molt estimada i sabés que aquella carta la llegirà ell o ella, la persona amb qui estic pensant, o bé aquella carta serà per llegir-la públicament a totes les persones que admiren aquella persona, jo no sé si escriuria el mateix. Jo em sembla que fins i tot t'asseguraria que no escriuria el mateix.
És que jo crec que, aviam, la carta aquesta, la Catherine, la va escriure per Spencer Tracy, però després sí que es va posar en el documental televisiu.
Es va aprofitar,
diguem-ne.
Sí, però no és una carta que ell que es trobés misteriosament en un calaix i dir, mira, la Catherine va escriure això i ara podem fer-ho públic. No, ella mateixa la va llegir públicament. Per tant, vol dir que si hi havia alguna idea allà que potser ella no volia que se conegués al públic, tenia temps de retallar-la.
Sí, bé, però...
Això no li treu mèrit, eh? No li treu mèrit, en absolut. Però
és important, és veritat, és bona la reflexió que fas, Oriol, perquè d'alguna manera és important a l'escriure una carta l'objectiu d'aquesta carta. Quin és l'objectiu d'aquesta carta? Quina és la reacció que volem que el receptor de la carta tingui, no?
I qui és el receptor? En aquest cas, qui era el receptor? Spencer o el públic?
Potser ella mateixa, també.
També?
Clar, és el que hem dit abans.
Amb ella mateixa.
Que ella va deixar, vull dir, en vida no va dir tot el que volia a la persona estimada i aleshores necessitava fer aquesta carta, vull dir, per treure els dimonis interiors o el que sigui.
Sí, coses que tenim pendents de dir, no?
Uh-huh. Però ho diu tot.
Ah!
Què, Oriol, tu creus que ho diu tot, Katharine Hepburn, en aquesta carta?
Jo crec que no. El més lògic seria, si tu tens una relació molt íntima amb una persona, doncs que hi hagi coses que dius, escolta, això només t'ho diré a tu, no ho esbombaré d'això. Això no vol dir i no treu valor a tot el que ella va escriure aquí i va compartir amb els oients. I a més és un testimoni preciós, vull dir que no també d'aquesta amistat, d'aquesta relació íntima, d'aquesta trobada entre dos sers, no? En definitiva.
Ho diu tot. A
jo
veure, el
sí,
Mac,
que
em sembla que no estàs gaire d'acord.
No, jo no estic gens d'acord.
Explica'ns per què no estàs d'acord, què és el que veus tu.
Ella es va emocionar quan va llegir la carta davant de les càmeres. Vull dir, no hi havia cap actuació. Vull dir, ho sentia de debò.
Totalment d'acord.
És així.
Una cosa no treu l'altra. És a dir, si tu en un funeral escrius una carta, ara pensem en una situació que segurament tots hem viscut en alguna ocasió. Sí. Hem anat a algun funeral i un familiar, l'espòs, el fill, etc., llegeix una carta destinada a la persona difunta, no? Però clar, aquella carta ja sabem, aquell missatge ja sabem que és per ser llegit davant de tota la congregació, no? Davant de totes les persones que s'han congregat allà per acomiadar. Per tant, estàs, i evidentment és sincer, i t'emociones, i aquestes vivències hi són. Ara, aquelles coses que només li diries a la persona queden guardades en una altra carta.
Però la carta
que és del cor.
La carta que és escrita per Catherine la va fer 18 anys després de la mort de Spencer. Mm-hmm. Ella ja va tenir temps, aviam, per pair moltes coses. I per posar per escrit allò que no li va poder dir o no va voler dir en vida de, del seu estimat.
I,
vull dir.
I nois, hem de dir, recordar que aquí a l'Obra Cartes fem unes interpretacions, és a dir, això no és el que... Clar, com que no som Catherine Hepburn, no ens podem posar en el seu cap i no podem saber quin és l'objectiu final de la carta. És una interpretació que nosaltres fem. Però, d'alguna manera, en el vídeo que nosaltres podem veure a la mateixa Catherine Hepburn llegint aquesta carta...
I emocionant-se.
Està emocionada, ella està plorant fins i tot, no sé si en algun moment doncs plora i tot.
Sí, és que és absolutament... I això ho entenc perfectament, és a dir, perquè ella és sincera a l'hora d'escriure allò, però ella sap que aquella carta és per ser llegida públicament. I doncs això vol dir que és fàcil, es pot entendre doncs, que hi hagi alguna cosa de dir, bé, això no ho diré en públic i m'ho guardo per mi perfectament, i això no li treu ni sinceritat ni valor, al contrari, el gest és preciós.
Què? Que deixem així?
Ho deixem així.
Alguna cosa més a dir? O escriure?
No.
Sempre quedaran coses per escriure, no?
Jo sí.
En tot cas, no ens els escriurem per ser dites públicament.
Exacte.
Aquelles que no.
En tot cas, jo crec que Oriol Casals creu que Catherine Hepburn... Hi ha alguna carta encara amagada, però atenció, l'Obra Cartes estarà amb tot, eh? I la descobrirem, no? Tu creus que Catherine Hepburn encara va escriure alguna carta a Spencer Tracy?
Potser algun dia
privada,
sortirà,
oi? Potser algun dia sortirà. Doncs vinga, nosaltres ara sí.
Com aquelles
Oriol.
Cartes que t'escriuen els oients allò directament a tu i que només arriben a tu i que no sabem què et diuen.
Clar, és que també, mira, és que clar, l'Oriol és arribar i ja ens ho posa tot... Sí. Bé, no sé ni trobar la paraula ja el que fa l'Oriol, però clar, d'alguna manera és veritat, perquè nosaltres quan podem saber de compartir una carta? Una carta es comparteix també, no? Depèn de... Quin és Spencer Tracy, d'alguna manera tu ho deies, diu, no, ell no, clar, no li va llegir en vida, per què no li va llegir en vida? Tu creus?
Potser ja li va dir altres coses en vida, però van quedar en la seva intimitat, lògicament, potser es van escriure alguna carta físicament que ha quedat també amagada o soterrada en algun lloc o estripada en un cert moment per dir, escolta, això ningú n'ha de fer res.
I nois, quan compartim, vosaltres creieu que l'emoció...
I a més, això també dona un punt de
misteri,
perquè clar. No ho hem de saber tots de les relacions dels altres.
I quan compartim, l'emoció és doble?
Quan compartim, jo diria que hi ha la trobada, no? La trobada entre dues persones, quan ens diem coses, dues persones que ens apreciem o que... I aquella emoció, clar, la de l'un i la de l'altre, no? La del que ho comparteix i la del que ho escolta.
I d'aquí d'aquesta necessitat que Catherine Hepburn, després de 25 anys, doncs, volgués compartir aquest amor no secret, diguéssim...
Mm-hmm. Sí, també tenim a vegades les persones necessitats en un cert moment d'allò que hem depurat, d'aquelles coses que hem tingut a dintre, d'explicar-les públicament i fer-les... I donar-los credibilitat, donar-los reconeixement, en definitiva, no? Donar-los un reconeixement públic, que jo crec que també és un dels missatges d'aquesta carta. Reconèixer vol dir donar valor, vol dir... posar en els ulls de la societat o del públic donar el valor que mereix aquella persona o aquella relació, no? I això també és important. Jo estic segur que ella ho va viure també com una cosa important perquè estava donant reconeixement, és a dir, estava donant valor en aquella relació als ulls de tothom. I explicava fins allà on te volia explicar. Evidentment, és que ningú ha de fer res d'allò que no volia explicar, però allò que volia compartir era per donar aquell el valor que havia tingut en ell aquella relació. Això és fantàstic, perquè les persones necessitem, per això, en un funeral, i torno a posar aquesta comparació, perquè és potser un exemple que tots hem pogut viure. Per això, a vegades, en un funeral diem públicament coses sobre una persona estimada que potser fins i tot dius, ostres, per què no li vaig dir en vida? I en canvi, en aquell moment necessitem que allò surti i quedi, sigui reconegut, tingui valor als ulls de tothom.
Jo diria, una mica fent de background de la carta, la Catherine, o sigui, la va fer l'any 86 i va ser la primera vegada que públicament parlava dels seus sentiments cap a Spencer Tracy. Per què ho va fer? Doncs per respecte a la vídua de Spencer Tracy, Louise Treadwell. Louise Treadwell moria 2 o 3 anys abans, sempre hi havia rumors de la unió entre Spencer i Catherine i aleshores va esperar d'una manera molt elegant, com era ella, a que morís la vídua per parlar-ne extensivament sobre Spencer Tracy. Jo crec que això l'honora molt. La veritat, aquest és el background d'aquesta història.
Mm-hmm. Jo sí que vull posar en relleu una cosa, i és que el potser, tothom estem dient potser va fer, potser va dir, potser va pensar que, no? Potser li va escriure Spencer Tracy, potser era una reflexió pròpia, potser volia fer-ho públic, i això és la màgia de la carta, trobo. Això és la màgia de l'esperit d'escriure i ningú saber fins on arriba aquest escrit i posar un valor aquí, no? I tothom pensar, doncs això pot portar cap aquí, això et pot portar cap allà, no?
Totalment d'acord, Joan.
Aquí no hi ha.
Perquè a partir d'unes paraules, cadascú interpretem, cadascú veiem allò que ens ressona també amb aquelles coses que potser hem dit en una ocasió o hauríem volgut dir en una ocasió, i per tant també a partir d'aquí creem la nostra interpretació i la nostra realitat del que va ser en aquest cas aquella amistat, aquella estimació profunda entre aquestes
persones. Vull dir que també és maco, no, això, Oriol? I deixar volar la teva imaginació i pensar què volia dir aquella persona.
De fet, és literatura,
és
també,
literatura.
No? És, exacte, la literatura és això. També, no?
De tota manera, jo crec que la Catherine no es va deixar nada en el tintero.
Està molt bé.
Doncs mira,
és
nois, tan creïble. Sí, aquest final és fantàstic. Validat. No, te'l compro, Mac. Doncs amb aquesta afirmació de Catherine Hepburn, nosaltres ara sí donem per tancada, això sí, com deia Oriol Casals, la literatura és fer volar la imaginació. Vinga, nosaltres continuem volant.
L'Obra Cartes, amb Mercè Raga, Oriol Casals i Joan Trias.
Doncs fins aquí una nova edició de l'Obra Cartes. Per nosaltres ha estat un plaer acompanyar-te per aquest viatge per les lletres. Així doncs, nois, us sembla si primer de tot també hem de dir doncs, aquelles persones que ajuden a fer l'Obra Cartes, a la producció, en la recerca de les millors cartes que us anirem descobrint. I tenim a la Isabel Blasco i a la direcció tenim el Jordi Carretero. Ara sí, Oriol Casals, com t'acomiadaries tu una carta?
Jo sempre m'acomiado les cartes dient una abraçada.
Joan Trias.
Adéu-siau.
A reveure.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.